Mira, la paraula canvi no sempre significa anar millor. Et poso un exemple pràctic. L'Ajuntament del Canvi, l'Ajuntament de Lleida, el nou Ajuntament de Lleida, liderat per Esquerra Republicana de Catalunya, comença a empadronar ocupes als habitatges on s'han instal·lat de manera il·legal. Aquest nou protocol regula l'empadronament de residents que no disposin de domicili, que es trobin en situació d'ocupació irregular o tenen domicilis que no compleixen la normativa. En el cas dels ocupes, en K, estableix que quan sol·licitin donar-se d'alta a l'habitatge en el qual es troben, hauran de fer constar la direcció que no disposen d'un títol jurídic com una escriptura de propietat o un contracte de lloguer i detallar si els serveis socials coneixen o no la situació en la que es troben. Ja està. No han de fer constar res més. No aclareixen, o jo no ho he trobat, si també hauran de pagar els 5 euros o no que demanen a qualsevol ciutadà quan vas a canviar el teu padró. Soc el Ricard Álvarez. Aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia. Dijous avui, a 11 de febrer del 2021. Són les 12:21 minuts, hores d'ara, amb 11 graus a la ciutat de Lleida. Avui ha estat un dia fred, amb una mínima que ha baixat fins al grau positiu i s'espera que puguem arribar als 16 o 17 graus, que serà cap a les 3 o les 4 de la tarda. Avui és el millor dia de la setmana. Demà arriben els núvols i pluja, però no massa important. Per tant, aprofiteu i carregueu vitamina D. Vitamina D vull dir que ens toqui el sol a la pell. En fi, tot seguit, buscarem la darrera hora informativa. Avui, a l'entrevista electoral, estarà amb nosaltres la Marta Vilalta, la candidata d'Esquerra Republicana de Catalunya a la demarcació de Lleida. També marxarem cap a Nadon Veterinaris per parlar, doncs, del tema veterinari, com tots els dijous, amb la Imma Sabater. I amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, les escapades de nieve amb el David Velasco i parlarem, doncs, d'activitats relacionades amb escapar-se i amb la neu. Ja estem en confinament comarcal i, per tant, doncs, ja podem parlar d'altres activitats. Tot això des d'ara fins a les dues de la tarda.
COPE Lleida. Estàs informat.
Però abans busquem aquesta darrera hora informativa. Comencem parlant de successos. Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor de 34 anys de nacionalitat italiana i veí de Lleida com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària. La policia va instal·lar un control de velocitat al punt quilomètric 6.5 de l'autovia A22 al terme municipal de Lleida. Cap a 6:45 de la tarda d'aquest divendres passat, la policia va detectar un turisme amb matrícula espanyola que circulava a 219 km per hora per un tram d'autovia on la velocitat màxima permesa és de 120 km per hora. Es dona el cas que el mateix conductor acumula des de l'octubre del 2018 fins a 35 expedients sancionadors per excés de velocitat per part del Servei Català de Trànsit i la DGT. Destaca una sanció del 29 d'octubre del 2020 per circular pel mateix punt a 210 km per hora. Home, 35 expedients amb 2 anys i mig, tots exactament pel mateix, per excés de velocitat, només vol dir una cosa: que no es castigui de manera eficient. Aviam, si et castiguen de manera eficient, no repeteixes, o tu tornes a pensar. Ara,
estàs informat.
Si, escolta, el càstig és lleu, no, no passa res. Clar, un pot dir, simplement anava ràpid, no ha matat a ningú. Home, de moment no ha matat a ningú, de moment. Perquè el dia que tingui un contratemps o un accident o qualsevol història, no és el mateix anar a 120 que a 219 per hora. Pot morir alguna persona que anant a una altra velocitat, no. Llavors ens posarem les mans al cap i llavors traurem l'expedient d'aquest senyor i direm: miri, és que fa 36 vegades que l'han multat per excés de velocitat. S'ha de revisar això. Els reincidents s'ha de revisar, està claríssim. Amb successos, amb crònica judicial, per cert. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha determinat que Fernando Blanco i Margarita Garau, els pares de la nena Nadia Nerea, ja sabeu, l'estafa del cas Nadia, Finalment, només hauran de pagar uns 64.000 euros a 65 persones que van fer donacions enganyats per les manifestacions dels progenitors que la seva filla necessitava tractament urgent per la seva malaltia. La resta d'estafadors no han estat identificats i no poden ser rescabalats. Ull amb això, perquè es va bloquejar el seu compte després de que es gastessin prop de 400.000 euros a nivell personal. Es va bloquejar el seu compte amb 300.000 euros i d'aquests n'han de tornar 64.000. És a dir, que quan surtin de la presó, si acaben entrant, els hi quedarà més de 200.000 euros nets de l'estafa. Tornarem al que dèiem, perquè això no és única, això va passant. Estafes d'aquestes aprofitant doncs, de la pena, del nen malalt i tot això. Que aquí paguen justos per pecadors, els que realment ho necessiten, la gent no se'n refia. Si el càstig és així de lleu, el missatge que enviem és que, bueno, tranquils, els estan demanant 5 anys de presó. Ja n'han complert 2.5. Potser ja està, ja s'ha acabat, 2.5 anys de presó i 200.000 euros a la butxaca nets. Nets. Obrim la plana del coronavirus. Un centenar de Mossos d'Esquadra de la comissaria de la Seu d'Urgell reben la primera dosi de la vacuna de la Covid-19. La vacuna s'administrarà en els propers dies també efectius d'altres punts de la regió policial del Pirineu Occidental. I un 70% dels Mossos de la comissaria de Lleida Ciutat que estan en primera línia hauran rebut la vacuna també la setmana vinent. La Salut vol administrar la segona dosi a partir de la quarta o cinquena setmana i avançar així cap a la immunitat de grup. I Salut comença a vacunar també els agents de la Guàrdia Urbana de Lleida. El cos esdevé la primera policia local de Catalunya que rep la vacuna d'AstraZeneca. El Departament de Salut ha comunicat avui dijous a través de la seva web, on facilita les dades, 11 noves morts de Covid-19 a la regió sanitària del Pla de Lleida, que no són en les darreres 24 hores. N'acumulem 553 i 136 al Pirineu. Hores d'ara, al Pla de Lleida tenim 360 punts de risc de rebrot i 0,77 de RT. A l'Alt Pirineu i Aran, que segueix pujant, 409 punts de risc de rebrot i 1,10 de RT. I al conjunt de tot Catalunya tenim un risc de rebrot de 359 punts i una RT de 0,82. Fem una pausa i de seguida està amb nosaltres la Marta Vilalta d'Esquerra Republicana.
Agricultor, garantir la teva collita és essencial. Per això necessites Tripol, el millor rusc de bellots del mercat.
Un tècnic d'Open Nature te'l porta i te l'instal·la per garantir-te l'eficàcia en la pol·linització i a un preu immillorable.
Demana Tripol a Open Nature al 973-28-93-09, al correu info@opennature.com o al teu distribuïdor habitual.
Tripol, l'únic rusc preparat per a les dures condicions del camp.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat.
Renacimiento. Desde 1982, haciendo de la madera un arte a precios muy, muy competitivos. Visite Renacimiento en calle Germanetas 14, a 100 metros del parking Hospital Montserrat. Renacimiento, mobiliario y decoración. Ahora, rebajas espectaculares.
Eleccions al Parlament de Catalunya a COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez. Estàs informat.
Doncs seguim amb les entrevistes de cara a aquestes properes eleccions. Avui està amb nosaltres la Marta Vilalta, que és la candidata d'Esquerra Republicana per Lleida, l'Alt Pirineu i Aran, com dèiem, aquestes eleccions del Parlament de Catalunya d'aquest diumenge, 14 de febrer. Marta, gràcies per acompanyar-nos. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal? Com estàs?
Doncs molt bé. Recte final de campanya, però molt bé.
Suposo que amb ganes ja. Escolta, que surti el que, bueno, que surti el que vulgui, no, però acabem ja.
Sí, el que passa que també són uns dies molt intensos que et permeten poder parlar molt, explicar-te molt i, per tant, estan molt bé. Però sí, ara ja recte final ja va bé.
Nascuda a Torregrossa, al Pla d'Urgell, i llicenciada en periodisme a l'Autònoma de Barcelona. A més, vas començar el món laboral als mitjans de comunicació. amb ràdio, a més.
Efectivament. Vaig fer unes pràctiques a Radio Tàrrega, de la qual en tinc molt bons records, i després, bueno, qüestions de la vida, no? Els camins de la vida que ja m'han anat allunyant de fer de periodista, però que al final també és la meva vocació i la meva formació, per tant, espero poder-hi retornar en algun moment.
Quin va ser aquest primer pas que vas fer ja dels mitjans cap a la política?
Bé, doncs, a començar a treballar en un gabinet de premsa, en aquest cas de la Federació d'Esquerra Republicana d'aquí de les comarques de Lleida, un cop vaig acabar la carrera, després doncs, d'alguna feineta, vaig trobar aquesta feina. Per tant, aquest pas cap a, en lloc d'estar un mitjà de comunicació, estar un gabinet de premsa, que també són molt importants, i després en un gabinet també doncs, d'un departament de la Generalitat, ha fet que ja m'anés encarrilant més cap a l'àmbit polític que no pas periodístic. Però estan molt connectats els dos mons i és molt interessant.
Marta, vols estar-hi molts anys en política o tu mateix et poses un límit?
La política és una vocació de servei que se té sempre, però a nivell de dedicació professional ha de ser temporal. No pot ser un modus vivendi, i això sí que també ho tinc molt, molt clar. I és veritat que he començat molt, molt jove, però ara tinc moltes ganes de poder portar, perquè també noto que he adquirit una experiència, uns coneixements que ara és quan més puc aportar a la societat lleidatana i a nivell de país. Però certament ha de ser una feina temporal, i no pas doncs, això, una professió de per vida.
Marta Vilalta, parlem de política perquè ahir doncs, va haver un acte que pot o no marcar aquestes eleccions i és que els principals partits independentistes, per entendre'ns, van signar davant de notari que no pactarien amb el PSC per formar govern. Escolta, quin és l'objectiu d'aquest acte, d'aquesta signatura?
Bé, nosaltres ja hem anat dient des d'Esquerra Republicana al llarg de tota la campanya i des de fa molt temps que el nostre objectiu no passa ni molt menys per arribar a un acord amb el PSC, sinó que tot al contrari, passa per formar un acord amb aquells amb qui compartim projecte independentista, amb qui compartim l'objectiu de construir una república catalana, per tant, doncs amb Junts per Catalunya, amb el PDeCAT, amb la CUP, fins i tot amb els comuns, des del lideratge d'Esquerra, òbviament. La signatura que fem ahir, no?, i que d'alguna manera deixem signat de que no pactarem amb el PSC, a mi el que em surt sobretot d'explicar és de dirigir-me al PSC. I perquè és que li hauríem de preguntar a ell, se li hauria de preguntar al PSC, fer-se una reflexió de com ha arribat en aquesta situació que la major part de partits, de fet tots els partits independentistes, diem que no volem parlar amb ells. I part d'aquesta reflexió que hauria de fer el PSC, jo la llegeixo, la llegim de la manera de que han assumit el programa de Ciutadans. PSC s'ha anat allunyant durant aquests últims anys, ja fa anys al nostre país, d'aquells grans consensos. Han deixat de defensar la llengua catalana, el model d'escola catalana, fins i tot els mitjans públics catalans, i aposten, no?, per aquest bloc del 155 i en lloc de construir una solució democràtica, el PSC a nivell de Catalunya ha estat obstaculitzant aquesta possibilitat de solució democràtica al conflicte. Fins i tot, no?, fa uns anys defensaven un possible referèndum i se n'han allunyat molt més. Per tant, crec que la reflexió, després d'aquesta signatura que hem fet tots per dir no volem ni podem pactar amb aquest PSC, se l'hauria de fer el PSC mateix. I fixi's una cosa, Esquerra Republicana hem sigut capaços d'arribar a acords al govern de l'Estat espanyol amb el PSOE i amb Podemos. Quan ha fet falta, quan ha sigut útil, sobretot quan hem hagut de frenar també l'extrema dreta. Però fins i tot és més difícil arribar a acords aquí a nivell del PSC perquè s'ha allunyat dels grans consensos de país.
Però calia aquest acte, és a dir, no refien un partit de l'altre?
No, nosaltres sí que ens en refiem, efectivament. Ho hem repetit moltes vegades que no pactaríem amb el PSC. Igualment, hi ha hagut alguns dels partits independentistes, sobretot, que també ens han acusat contínuament del fantasma del tripartit i nosaltres ho hem dit per activa i per passiva que no hi pactaríem. Bé, no deixa de ser, no?, un compromís, un pas més en aquest compromís, però amb coherència amb tot allò que hem vingut defensant i dient sempre.
D'enquestes n'hi ha per a tots els colors, mai millor dit. A més, aquests dies en surten moltes, però es veuen guanyadors de les eleccions?
Nosaltres sortim a guanyar, efectivament. Creiem que tenim possibilitats de guanyar, que estem en la línia de poder guanyar, i això representaria que guanyés Esquerra Republicana aquestes eleccions al Parlament de Catalunya, significaria acabar amb aquests 40 anys d'alternança sociovergent a la presidència de la Generalitat de Catalunya. Perquè és això el que ha passat. O ha anat Convergència o la postconvergència o ha manat el socialisme a la presidència de la Generalitat. Per tant, creiem que convé aquesta nova etapa, aquest possible canvi liderat des del republicanisme. Per què dic que ha de suposar un canvi o que seria el millor pel país que passés això, no? La victòria d'Esquerra Republicana? Perquè creiem que tenim la millor solució per afrontar els reptes que ara mateix necessita el nostre país, que són polítiques d'esquerres, polítiques progressistes, polítiques que pensin en tothom, que no abandonin a ningú, que no deixin a ningú enrere, però a la vegada un projecte que camina amb ambició i de forma ferma cap a la República Catalana, que ara ja sabem que és la millor manera, ho sabem de sempre, però cada vegada ho sap més gent, que és la millor manera d'ajudar la gent. Per tant, Esquerra Republicana, sintetitzem aquesta resposta, aquesta solució de polítiques progressistes des de l'esquerra transformadora que fa falta ara per superar la crisi i ambició per seguir el camí cap a la República i culminar-lo amb èxit.
Com ja m'ha explicat, aquestes darreres entrevistes, habitualment aquestes entrevistes electorals les fèiem en col·laboració amb els companys del diari La Mañana, ara ho fem a través de virtualització, a través de les videotrucades, i el director del diari La Mañana, el Francesc Guillaumet. Marta, t'ha deixat una pregunta.
Bon dia, Marta. Aquestes alçades de la campanya ja és ben difícil fer una pregunta mínimament original. En tot cas, ho intentaré. El que et volia preguntar és el següent. Esquerra Republicana diu a les seves entrevistes, diu durant els debats, que està convençuda de guanyar aquestes eleccions. Però si no fos així, i fos Junts per Catalunya qui les guanyés, Esquerra està disposada a donar-lo suport en el govern o buscarà una majoria alternativa?
Gràcies, Francesc.
Bé, doncs ja ho he anat comentant. De fet, ja ho hem fet els últims anys. Esquerra Republicana hem fet suport sempre a aquell partit, a aquell projecte polític que dins de l'independentisme doncs ha guanyat. En aquest cas ho hem fet en l'últim any, no? Pactant i fent aquest govern de coalició amb Junts per Catalunya, i ho vam fer doncs també, no? Amb un pacte d'estabilitat quan començava tot el procés independentista, fins i tot amb aquell govern d'Artur Mas, i ho vam fer òbviament amb Junts pel Sí també, en aquell moment anant amb coalició. Per tant, nosaltres sempre hem estat lleals a donar suport a la força independentista més votada. Dit això, i per tant ho tornarem a fer, dit això, nosaltres estem convençuts que guanyarà Esquerra Republicana de Catalunya i que el que volem liderar és aquest govern ampli, no només d'entendre'ns Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. Creiem que l'independentisme és molt més ampli. Com més puguem fer aquest govern fort, millor també per encarar els reptes actuals. Per tant, estem convençuts no només que guanyarem, sinó que serem capaços de liderar aquest gran consens i aquest govern ampli. De fet, com estem fent a la paeria de Lleida. Allò que semblava impossible, d'una banda, guanyar el PSC, ho va fer Esquerra Republicana de Catalunya a les eleccions municipals, i allò que també semblava impossible, que era aglutinar unes majories d'aquells que sempre s'estan vetant entre ells, doncs també ho hem fet possible. Un govern a la paeria, liderat per Esquerra Republicana, amb Junts per Catalunya i amb el Comú. Doncs volem tornar a fer això a nivell de país, i creiem que serà possible a partir del dia 14.
Clar, com ja ens ha dit, surten a guanyar i a buscar la presidència de la Generalitat. Si no fos així, i s'hagués de pactar amb Junts, és una cosa que ja teníem.
I cal anar més enllà. Cal anar més enllà. Per això nosaltres apostem per fer majories més àmplies, per sumar la resta de formacions independentistes, perquè tothom assumeixi les responsabilitats, perquè el moment és molt complicat i per això nosaltres les volem assumir totes. Per això ens presentem per guanyar, per això ens presentem per governar. Creiem que estem preparats per liderar aquest país, per aportar les solucions, com li deia abans, per seguir sent útil, per superar la crisi, per reconstruir, per fer un model republicà, aquesta reconstrucció, aquesta governança republicana també posada al servei de la reconstrucció del nostre país, i també útils per seguir el camí cap a la independència, cap a la República Catalana. I aquí Esquerra Republicana ha estat molt clara, perquè aposta per aquesta via àmplia de seguir sumant, de seguir sent més, de seguir sent útils per fer créixer l'independentisme. Tot això és el que oferim a nivell de país, per això estem convençuts que guanyarem i que estem al màxim de preparats per liderar aquest país. I cal, no?, superar aquells acords que fins ara doncs ens han portat fins aquí, però que s'han d'anar millorant dia a dia.
Amb la signatura aquesta d'ahir davant de notari de no pactar amb el PSC, es reforça més la idea aquesta de blocs a Catalunya? És a dir, o estàs amb mi o estàs contra mi? Hi ha una fórmula? Existeix alguna fórmula perquè la majoria de catalanes i catalans es puguin sentir identificades o identificats amb el proper govern de la Generalitat, i no com ara, que a grans trets, la meitat se senten identificats i la meitat exclosos?
Hem de trencar la política de blocs. I aquells que la retroalimenten, doncs, en fi, no fan bé. Nosaltres sempre hem dit que defensem un projecte independentista, sí, però que volem governar i servir a tothom del país, als que són independentistes o als que no. Evidentment, només faltaria, els governs estan per servir a tothom d'aquell país, pensi com pensi, sigui d'on sigui, es digui com es digui i visqui on visqui. Aquesta és la voluntat d'Esquerra Republicana, construir un país per a tothom, però mentrestant, tenir un govern que serveixi a tothom. De fet, això és el que hem estat fent des dels departaments on tenim el lideratge, el que fem des dels ajuntaments que tenim la possibilitat de governar i de liderar. Aquest és l'independentisme i el projecte que creiem que és més obert i que suma, el que representem Esquerra Republicana de Catalunya, d'aquí que fem lleis progressistes que beneficien a tothom, que aprovem, òbviament, ajudes que el que fan és ajudar a tothom sense mirar ni què pensa ni què, ni com es diu cada persona. Això és superar els blocs. Això és anar molt més enllà i no caure només en la confrontació d'estàs amb mi o estàs contra mi, que alguns propugnen i alguns defensen. Abans li deia, nosaltres hem sabut arribar a acords amb el govern de l'Estat a Madrid, amb el govern de l'Estat espanyol. Clar, perquè creiem útil per la ciutadania més recursos a través dels pressupostos generals de l'Estat o una mesa de negociació per resoldre el conflicte polític. No ens fa por seure'ns a davant, a parlar amb tothom. Ho hem fet sempre i ho seguirem defensant. Hem de poder parlar amb tothom perquè és fem política, parlant com se solucionen els problemes i com se superen les dificultats. I ho seguirem fent. Això és el que defensem. I, de fet, si l'independentisme creix, si el projecte republicà i independentista es fa gran, és gràcies a Esquerra Republicana, que és qui va enxamplant la base, que és qui va obrint-se cada vegada més per doncs, anar incorporant nous independentistes o persones descontentes amb l'Estat, perquè no dona les respostes que hauria de donar a nivell de país i de ciutadania, i per tant som aquesta porta oberta també de l'independentisme. Sempre hem defugit aquesta confrontació en blocs, sempre hem defensat la cohesió del nostre país, i així ho seguirem fent des de tots els llocs on tinguem responsabilitats.
Marta, a grans trets, anem a parlar de tres temes fonamentals, a grans trets, perquè aprofundir doncs, ens portaria molt temps. Quines són les vostres propostes en matèria de sostenibilitat, canvi climàtic pel territori lleidatà? Què creus que s'ha de fer o què fareu si podeu tenir acció de govern?
La lluita contra el canvi climàtic efectivament és un repte enorme que el volem entomar, aixecar aquesta bandera verda perquè és imprescindible. Aquí el que proposem és fer un pacte nacional de transició ecològica que ens ha de permetre doncs, poder afrontar aquesta transició però d'una forma ordenada i planificada. És a dir, què vull dir? Que hem de poder fer aquesta transició energètica, de passar de les energies actuals a les energies renovables, però que això s'ha de fer bé, no a qualsevol preu. Què defensem? Quin model d'energia defensem des d'Esquerra Republicana? Un model d'energia, doncs, òbviament, 100% renovable, de quilòmetre zero i de proximitat, produïda també des de la proximitat, i democràtica, és a dir, lliure dels oligopolis. I això, aquest model, aquesta transició energètica, no pot anar en contraposició, no pot anar a costa del desenvolupament del sector primari. Per això diem que cal aquest pacte nacional de transició ecològica que ens permeti ordenar i planificar a on situem doncs, les plantes fotovoltaiques, a on produïm l'energia, sense que això sigui a costa del sector primari. Volem trobar aquest equilibri entre sobirania alimentària imprescindible i també sobirania energètica, aixecant doncs, aquesta bandera verda com hem d'aixecar, perquè és imprescindible per salvar el planeta i per tant tots i totes, però a la vegada no, aixecar aquesta bandera territorial de defensa del sector agroalimentari que és imprescindible pel desenvolupament econòmic de les nostres comarques.
Un altre gran tema és el tema de la sanitat. La pandèmia ha posat al descobert doncs, les deficiències d'aquest sector. Què proposeu vosaltres per millorar-ho?
D'entrada, hem de seguir enfortint la sanitat. Aquest últim any hi ha hagut un increment de recursos absolutament extraordinari i han sigut més que mai. Pràcticament 5.000 milions d'euros ha sigut l'impacte del coronavirus i per tant, molt d'aquests diners, d'aquests recursos, pràcticament 3.000, han anat a incrementar el pressupost de l'àmbit de sanitari. Aquí, a les Terres de Lleida, hi ha hagut contractació de 600 professionals de l'àmbit de la salut. Veiem com s'estan ampliant el CAP de Tàrrega o el CAP de la Seu d'Urgell i com d'aquí uns dies s'inaugurarà l'edifici annexe a l'Arnau de Vilanova, l'edifici ICOVID, que serà ja una infraestructura que quedarà pel territori. per tant hem de seguir en aquesta línia. I en aquest sentit, doncs també, no?, de cara a present i sobretot futur, dos qüestions. Una, acabar amb l'infrafinançament històric de l'àmbit de la sanitat al nostre país, que es calcula sobre uns 4.000 milions d'euros. El fet de, no?, d'aquest impacte de que no tenim tots els recursos que hauríem de tenir al govern de la Generalitat per destinar-los a salut, i això ja hem proposat aquest acord de país per poder superar aquesta situació d'infrafinançament. I després una línia de treball importantíssima, que és tota la integració de l'àmbit social i de l'àmbit sanitari. Aquest era un repte que ja feia molt temps que teníem identificat. La pandèmia, malauradament, ens ha fet molt evident la necessitat, no?, de vincular tot el que és l'atenció sanitària amb l'atenció social, i ara això ha de ser possible. Proposem el poder fer una agència que integri tota aquesta atenció i, per tant, això reverteixi amb una millor atenció en totes les persones.
Mm-hmm. I a Lleida, ja ho sé que hi ha moltes carències, però què és el primer que creieu que li fa falta?
Si parlem Lleida a nivell territorial, sí, és a dir, de totes les comarques, tenim uns dèficits en infraestructures, i per tant això després té un impacte en despoblament, això té un impacte en envelliment, i per tant hem de fer aquesta aposta per posar-nos al dia i per superar aquestes mancances o aquest anys que ja anem tard. Per tant, nosaltres proposem desplegar una agenda rural, que és una agenda de país, que són unes polítiques transversals que ens han d'anar a donar resposta amb la mirada territorial a habitatge, treball, infraestructures, connectivitat i serveis. És a dir, equitat territorial a tot arreu. Aquí, en l'àmbit de les infraestructures, perquè ho vull anomenar, crec que la principal prioritat és el poder posar en marxa aquesta xarxa de rodalies de les nostres terres, que anem 10 anys tard, que encara no s'ha pogut fer. Per tant, una xarxa de rodalies que integri totes les línies que tenen arribada a Lleida i que ens permeti poder tenir més freqüències, més unitats de trens, més bona connexió després amb l'alta velocitat, que sigui aquest model sostenible, i no podem esperar l'any 2024.
És que, a més, això està molt lligat amb el que dèiem de la sostenibilitat i canvi climàtic. Com menys cotxes hi hagi, la A2 Lleida-Barcelona està pleníssima.
Exacte, absolutament. És que tot va lligat. Per tant, aquest model de xarxa de rodalies, de transport, en aquest cas de tren a nivell sostenible, justament va també a poder lluitar contra el canvi climàtic, a ser molt més sostenibles. I per això la prioritat és justament aquesta xarxa de trens i no cobrir aquests desplaçaments entre aquests municipis amb autobús. Està bé, pot ser un mecanisme de transport públic també, però la prioritat és justament enfortir aquesta xarxa de rodalies, que ens hauria de permetre fer un salt endavant enorme. Més enllà, òbviament, de tots els dèficits en les carreteres, que hi són, o en la connectivitat, per exemple, penso en les comarques de l'Alt Pirineu i Aran, a nivell d'internet i de fibra.
Marta Vilalta, ets nascuda, com hem dit, a Torregrossa, per tant, no et ve de nou el problema, beneït problema, de la campanya de la fruita que hi ha cada estiu a Lleida. Dic beneït problema perquè és un motor econòmic per la zona i que no ens falti, evidentment, però tot el que és la gestió humana de les persones, doncs hi ha un dèficit històric. I a més aquest estiu passat ja es va veure agreujat pel tema de la pandèmia. Això s'ha d'arreglar ja. Vosaltres com creieu que s'ha de fer i qui s'ha d'involucrar perquè s'arregli?
Ho conec perfectament, perquè més enllà de ser de Torregrossa, soc d'una família de pagesos que cada estiu m'ha tocat anar a collir, i per tant,
bueno,
m'ho sento.
Bueno, els que som d'una edat cap avall, tots hem tingut algun estiu que ens ha tocat per pagar-te la carrera i d'aquestes històries.
Sabem del que va, efectivament. Molt bé, tu deies que hi havia aquest dèficit històric. Efectivament, nosaltres el que plantegem és seguir treballant com ja hem fet en els últims anys, sobretot amb coordinació entre totes les administracions, imprescindible, perquè aquí tothom hi té alguna responsabilitat, no només entre les administracions, sinó també amb els agents econòmics i socials que participen de la campanya de la fruita i de la recol·lecció de la fruita. A partir d'aquí, el que ens cal és garantir unes condicions laborals dignes, per tant, combatre la precarietat que en algun cas encara es dona, i oferir uns allotjaments, també un habitatge digne a totes les persones que venen durant la campanya, que són de fora i que venen una temporada a les nostres terres per contribuir a la recollida de la fruita. Aquí el que proposem fer, que ja s'està fent, és fer un mapa de recursos habitacionals, no només de Lleida, que és on hi ha la principal mancança, sinó també de les poblacions de la vora, per veure de quins recursos disponem. És evident que aquí hi ha d'haver, també en el cas de Lleida Ciutat, la construcció d'un equipament per poder atendre aquesta emergència, bueno, emergència, aquest recurs habitacional. I en aquest sentit, aquest compromís ja s'ha adquirit per part de l'alcalde, el recurs hi serà, l'alberg serà una realitat el més aviat possible, n'estic convençuda, i mentrestant doncs, poder treballar amb aquest mapa de recursos per veure del que disposem a nivell territorial. Ara, tot això va molt condicionat, aquesta dignitat de les persones treballadores, aquesta campanya, el millor possible, va molt condicionat a que l'Estat fes la seva feina. És a dir, que hi hagués aquesta regularització de totes les persones perquè puguin treballar. Que això no està passant. Els últims anys, bé, de fet, la llei d'estrangeria, no?, i la política del govern de l'Estat doncs no ha fet aquesta passa endavant en garantia de drets i en poder regularitzar les persones que volen venir a treballar a les nostres terres. Això deixa a una situació de molta vulnerabilitat moltes de les persones que acaben arribant aquí durant la campanya de la fruita.
Fa falta més lleidatanes i lleidatans al Parlament i a les conselleries perquè es tingui en compte el territori?
Sens dubte, com més hi siguem presents, més influència, també defensem això. Jo vull fer notar doncs, ara mateix que és conseller del govern el Bernat Soler, el company d'Agramunt, justament d'Esquerra Republicana de Catalunya, o que l'anterior govern hi va haver la Meritxell Serret, la consellera d'Agricultura, també de Vallfogona de Balaguer. Per tant, aquesta voluntat sempre d'Esquerra Republicana de posicionar persones al capdavant del govern i després de tenir persones d'alt nivell també institucional a les nostres terres que aixequen aquesta veu de defensa territorial. Vull posar en valor també l'alcalde Puello o el president de la Diputació, Joan Talarn, que en aquest any, sobretot últim de pandèmia, han aixecat aquesta bandera de defensa territorial de les necessitats que tenen les nostres comarques, els nostres municipis, la gent de la ciutat, la gent dels pobles, i per tant que fan aquesta influència també a nivell de govern. És la nostra feina també, i en aquest cas doncs també la meva, portar aquestes reivindicacions al màxim nivell, poder exercir aquesta influència i per tant també tenir present a la necessitat de que Catalunya avance quan Lleida avance. I Lleida avance i farà avançar Catalunya. Per tant, no són dues realitats que poden anar deslligades, sinó que és un mateix tot.
I per acabar, Marta, 30 segons perquè demanis el vot cap al teu partit en aquestes properes eleccions.
Molt bé, doncs tal com hem anat parlant, des d'Esquerra Republicana ens presentem per ser útils, per fer allò que sempre hem fet, que és estar al costat de la gent. Ser útils per superar la crisi, ser útils per reconstruir el país ara en aquest moment de dificultat i ser útil per culminar el camí cap a la independència del nostre país, que sabem que és la millor manera d'ajudar la gent. Per tant, el que veiem és que el 14 de febrer podrem triar entre un govern possiblement presidit pel Salvador Illa, que seria capaç fins i tot d'acceptar els vots de Vox, un escenari molt preocupant pels grans consensos del nostre país, o una altra alternativa, que és un govern republicà presidit pel Pere Aragonès, aquest govern dels grans consensos que pensen en tothom i que aposten per les solucions des de l'esquerra i des del seguir caminant cap a la República Catalana. Òbviament, nosaltres ho tenim clar i esperem que la gent ens torni a fer confiança com ens en va fer a Lleida Ciutat, com ens n'ha fet a molts pobles, per això també la governança republicana de la Diputació de Lleida, i de fet volem exportar aquesta governança republicana dels valors republicans que estan exemple Lleida i la Diputació doncs fins al govern de la Generalitat de Catalunya. Així que ara doncs demanem la confiança per Esquerra Republicana, per aquells que sempre hem estat al costat de la gent.
Marta Vilalta, candidata per Lleida d'Esquerra Republicana de Catalunya, gràcies per venir avui a COPE Lleida i sort el 14 de febrer.
Moltíssimes gràcies, un plaer.
COPE Lleida. Estàs informat.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Se sap que ja anem directament cap a la una i és dijous i això sí que no ens ho podem perdre. La nostra visita a Nadon Veterinaris, que estan al carrer Segrià número 11, que us trobes a internet, anadonvet.com, i que ja saps que tenen aquest telèfon que és de gran ajuda, amb horari comercial et contesten des de la botiga i si és un problema veterinari et passen amb un veterinari, però pots trucar un diumenge, a la matinada, un festiu, sempre 24 hores tens un veterinari de guàrdia. 973 266 388, 973 266 388. Marxem cap a Nadon Veterinaris, va, que tenim a la Imma Sabater, la infermera veterinària, preparada. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Vinga, avui anem a parlar d'un tema que, mira, a mi no se m'havia ocorregut mai i quan me l'has comentat he pensat, dic, home, pues escolta, és ben important i és aprofitar la nostra cita anual amb el tema de vacunació, no del coronavirus, perquè ara quan parlem de vacunació tothom pensem en el mateix, no, la vacunació que li toqui. I, escolta, fer com un... mirar d'altres coses de l'animal, fer com un chequeo, per entendre'ns.
Sí, sí, sí. Això ho vull recomanar i és molt important, i sobretot quan ja tenim un gat o un gos sènior.
Ja, sènior vols dir de certa edat.
Exacte, sí. No dic edat en concret perquè depèn de la raça, els gats sempre és més... ells són... com duren més anys...
Sí.
Comencen a ser grans a una edat que per moltes races de gos ja és molt gran.
Clar.
S'havia de començar molt abans.
Clar.
I vull... vull deixar clar que, per exemple, nosaltres ho podem veure molt bé i vindre, i nosaltres recomanar, sempre ho recomanem, quan demanen hora, sempre recomanem, mira, el porta-la amb dejú, perquè així li podem treure sang, mirem com està de tot, i la resposta que donen moltes vegades els propietaris és no, està fantàstic, menja superbé, té molta energia, que jo ho entenc. Avui vull parlar d'això concretament perquè vaig portar el meu gat, que li tocava l'anual de tot, li vaig portar a fer una neteja i, com sempre, pues, vaig treure sang i... surprise, surprise, que em vaig trobar que del ronyó estava una mica tocat.
Imagina't.
I com veig jo el meu gat a casa? Superbé.
Això et volia dir, i més cuidat i més alerta que tu, no en trobarem masses persones. Per tant, és que hi ha coses que que és millor detectar-les quan encara no són evidents.
Exacte.
Per poder incidir ràpid el tema.
És com naltres, que a vegades d'una cosa tonta que te miren, te troben algo que com te l'han trobat molt aviat,
clar,
té molt fàcil solució.
Sí.
Més probabilitat de que et fiquis bé abans que quan ja tens símptomes.
O sigui, que quan hagueu d'aprofitar, ja que fas la visita, fas el viatge, fas el desplaçament a fer la vacuna, que recordo que s'ha de fer, doncs llavors diem, escolta, pues jo què sé, treure-li sang, què se'ls hi pot fer? Què se'ls hi pot fer amb un xequeo d'aquests?
Nosaltres recomanem lo bàsic, i si lo bàsic surt bé, pues ja està.
Però el bàsic què és?
El bàsic és una analítica de sang, hemograma, bioquímica, a veure si tenim anèmia, a veure si com tenim els glòbuls blancs, els vermells...
Uh-huh.
Això, i després una bioquímica per veure el fetge, el ronyó, després hi ha races... o els gats, en concret, que també s'ofreixen més de ronyó, del sistema urinari, després depèn de la raça de gos també, pues, depèn, perquè això és genètic, tenen més tendència pues, això, a tindre el ronyó malament també. Així que una bioquímica, després radiografies, de tòrax sobretot i abdomen, i després un electrocardiograma.
A més, això... no us comportarà massa estona més, no?, d'estar amb l'animal?
No, treure sang és un moment i vosaltres marxeu i us donem els resultats després.
Per això t'ho dic.
I les radiografies i un electro i una ecografia, igual en total estem parlant de mitja hora.
Per això ho dic, vull dir, no, és que clar, perdré tot el matí. No, vens el vacunes i en 20-25 minuts més et fan tota la resta i ull. Perquè el que diu la Imma, i fixeu-vos ara, el seu cas és molt il·lustratiu, és molt important de vegades detectar aquestes coses als estadis tan inicials, que llavors és molt fàcil tractar-ho i ens estalviem, primer, mal de caps després, i despesa, ho dic perquè si volem mirar-ho des del costat pràctic també,
Claro, i per exemple, jo el meu gat que ho té una mica tocat, que està bé, només canviant-li l'alimentació, ja està.
Imagina't, ni medicament.
Un en concret pel ronyó, i ja està. La que no està tan contenta és l'altre.
Ja, bueno.
Que li he tingut que canviar l'alimentació als dos, claro.
Bueno, però així també prevens, no? Escolta, ja funcionarà de prevenció.
Claro, després, quan ja té símptomes, la cosa ja està més afectada, li tens que donar medicació. És un procés molt llarg i a vegades és massa tard, també. Doncs, no tenim que pensar això.
Quan aneu al carrer Seguiria número 11, anar d'on veterinaris, o feu un truc per programar la, la vacunació, i ja els hi podeu dir, escolta, te'l deixaré mitja horeta més i mira-me'l, mira-me'l, que no és una mala idea ni molt menys.
No. I després ells... vull dir una altra cosa. Hi ha gent que ve i, vol, i diu, vull vacunar de la leishmania. Saps que l'hem tractat moltes vegades, la leishmania. Vale. Tenim que pensar que nosaltres no podem vacunar de la leishmania un gos sense fer primer una analítica a veure si ja la té.
Ah, clar. Clar.
Perquè si la té no serveix de res vacunar.
Això ho vam explicar en el seu moment, eh?
Claro, coses així, i els gats igual, venen 8 totes, no? Però aquesta no li puc ficar, aquesta vacuna sense saber si l'animal té o no té aquesta malaltia.
Truqueu abans i pregunteu abans, que sempre és molt millor. 973-266-388, 973-266-388, avui consells pràctics i molt bons consells de la infermera veterinària de Anadon Veterinaris, la Imma Sabaté. Imma, com sempre, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Ricard.
Doncs a passejar els horaris, arribem a la una i arriba també la nieve, ai, les escapades de nieve amb el David Velasco.